Aquesta tarda l'Ajuntament viu una situació estructural desequilibrada. Són paraules que el tinent d'alcaldia d'Economia, Carles Brugueroles, ha pronunciat aquest dilluns al ple de març, on s'ha donat compte que el consistori té un dèficit de 22,3 milions amb un estalvi net de 10 milions negatius i un romanent de 295.000 euros. El responsable de l'àrea econòmica ha posat de manifest el compromís del govern per revertir la situació aquest mateix any de la manera més innòcua possible pel que fa als serveis municipals. És dimarts 19 de març de 2024 i també és notícia que el Consell de Barri de la Floresta torna a reunir-se aquest dijous, 21 de març. El Casino de la Floresta acollirà la trobada que començarà a 6:45 de la tarda i s'abordaran qüestions com el pacte per la convivència, el grup de treball d'espais i l'equipaments o el grup de medi ambient, el Rubem. La tramitació per fer possible la urbanització de l'avinguda del Baixador entre el carrer Eivissa i el passeig de la Mariscota continua el seu camí a la Junta de Veïns de Valldoreix d'aquest dijous. L'MD, en no poder assumir la licitació de les obres ni la planificació de les contribucions especials per al finançament, ha encarregat a l'Ajuntament aquestes responsabilitats. Aquest és un dels punts destacats de la sessió, juntament amb la moció de Junts a favor de l'ús social del català i una del Partit Popular per sol·licitar la instal·lació de càmeres de seguretat a l'estació de Valldoreix. La sessió plenària d'aquest dijous començarà a 6 de la tarda i es pot seguir en directe al canal de YouTube de l'MD. Una hora abans tindrà lloc l'audiència pública. Tacho, el projecte musical del santcugatenc d'origen valencià Sergi Aragó està petant-ho amb la nova cançó que ha tret a Rimaeta, que inclou els temes La Batxateta i Xiqueta Meua. Els temes que combinen batxata i pas doble s'han popularitzat durant les falles de València d'enguany, ja que la lletra parla sobre els tòpics i l'ambient d'aquesta festa. Els temes sonen a les comissions falleres de molts carrers de la capital valenciana, a la megafonia dels principals actes, cada dia també a la mascleta, i fins i tot s'ha pogut escoltar a l'inici d'un partit del València-Mestalla. I en esports destaquem que la tripleta del Club Petanca Sant Cugat, integrada per Míriam Cardona, Estrella Jiménez i Lourdes Vell, s'ha penjat la medalla de bronze al Campionat de Catalunya Autonòmica, disputat en dos caps de setmana a Rubí, la fase prèvia, i a Polinyà, la fase final. La Sant Cugatenca s'ha pujat al podi en una competició que ha reunit 48 tripletes. Les jugadores de la nostra ciutat han disputat aquesta fase final després de classificar-se a la fase prèvia a les instal·lacions de les Torres de Rubí. La tripleta Sant Cugatenca ha assolit també la classificació per disputar el torneig internacional de Santa Susana.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Bona tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Informació de servei, com sempre comencem amb el trànsit. Eduard Sánchez, bona tarda.
Hola, bona tarda. De moment a aquesta hora destacarem retencions en alguns punts, no és una tarda complicada, però sí, per exemple, tenim aturades a l'autopista AP7 entre Sant Cugat i el Papiol en sentit sud fins a connectar amb l'autopista B23, per tant, en sentit Barcelona. Són uns 2-3 quilòmetres força aturats en aquest punt de l'autopista. A la C58 hi ha aturades al primer tram, entre el Nus, Torre Baró, aquesta zona, en els dos sentits de la marxa, tant d'entrada com de sortida. I també aturades a la Ronda Litoral de Barcelona, entre Gran Via i el Nus, en sentit Besòs. Hi ha punts amb intensitat a d'altres zones, com la C17 a Parets o la C58 a Sabadell, però de moment sense més maldecaps. És tot, bona tarda.
Gràcies, Eduard. Bona tarda. Anem ara al Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Albert Garran.
Doncs a hores d'ara parlem de normalitat a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Amb totes les línies, tant dels serveis ferroviaris com de bus, funcionen sense cap alteració destacable, on es mantenen les freqüències i horaris habituals. De moment, això és tot des del Transmet.
A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this. Can't touch this.
Can't touch this. Can't touch this. Connectats amb Carme Rebell.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
La seva feina ha tingut relació amb el sector de l'aigua durant uns anys, però fa pocs anys va fer un canvi radical i va iniciar una emprenedoria relacionada amb el món de l'entreteniment. Avui tenim al Connectats el Marc Velasco. Marc, bona tarda.
Hola, bona tarda.
També saludem el company Sergi Estapé. Bona tarda, Sergi.
Hola, bona tarda.
Marc, tu et vas formar en l'enginyeria de camins, canals i ports. Quin era el teu objectiu?
Ostres, doncs no ho tinc clar. El meu objectiu, quan vaig decidir, és a dir, perquè clar, quan decideixes quina carrera estudiaràs, tens 17 anys, no? I quan vaig decidir que volia fer camins, doncs un dels principals criteris que era que era una carrera molt difícil. M'havien dit, aquesta és la xunga, eh? I m'ho vaig prendre com un repte, la veritat. Després, òbviament, també sempre m'havia interessat més els temes tècnics i tal, però una de les decisions principals que vaig prendre en aquell moment va ser això és un repte, això és difícil, cap aquí.
Mm. Et declares un apassionat del cicle de l'aigua i del medi ambient. No sé si té res a veure amb el que comentàvem ara fa un moment.
Sí, bé, a veure, sempre m'havia interessat molt el món de l'aigua i de fet, quan estava estudiant i havia de triar doncs, una especialitat, vaig anar cap a aquesta branca, no? Cap a la branca de l'enginyeria de l'aigua, i és un tema que sempre m'ha encantat i que afortunadament m'he pogut dedicar durant uns quants anys. Però sí, això, tampoc les passions i aquestes coses, al final, com tot, no? Van apareixent amb els anys, i ara no crec que fos així quan vaig començar a estudiar, però sí, he acabat sent un apassionat, sens dubte.
I així, doncs, quines han estat les teves primeres feines?
Doncs mira, vaig començar treballant en un centre a FETAQUA, que era el centre d'investigació del grup d'aigües de Barcelona, i vaig començar fent d'investigador, és a dir, de tècnic d'investigació en projectes relacionats amb el canvi climàtic, en temes de recursos hídrics, inundacions, etc. I vaig començar per allà. Després, a mesura que vaig anar avançant, doncs ja vaig perdre una miqueta més el perfil tècnic, és a dir, no em dedicava tant a mirar dades i fer estadístiques i coses d'aquestes, sinó que em dedicava més aviat a la gestió de projectes. I al final doncs vaig acabar, sobretot això, no? Sent cap de projectes de temes d'investigació, doncs a una de les enginyeries del grup Agbar.
Mm-hmm. Marc, hola, què tal? Escolta'm una cosa. Sempre has treballat en aquest sector, diríem, de l'aigua o has fet altres coses?
Vaig treballar-hi què van ser? 11, 12 anys, potser. És a dir, des que vaig graduar fins pràcticament fa 4 dies, doncs sí, vaig estar dedicant-me al sector de l'aigua, no? En diferents empreses, en diferents moments vaig passar per diferents empreses, però sempre estava relacionat amb els temes de l'enginyeria de l'aigua, que és, per mi, doncs, bueno, com deien, un tema que m'apassionava i que m'agradava i em segueix agradant. El que passa és que, bueno, com comentàveu abans, doncs hi va haver un moment que vaig decidir doncs fer un canvi i començar a fer d'emprenedor en un sector radicalment diferent, no?
Mm-hmm. Era el que et anava a preguntar ara, no? Aquest vessant una mica, doncs, que deies, no? De també treballar altres aspectes que no fossin únicament tècnics, et converteix en l'any 2016 en emprenedor i inicies el teu primer negoci, que es diu, si no, aviam si ho dic bé, Conundrum, sí?
Correcte, sí. Sí,
que és un escape room.
Exacte. El 2016 vaig decidir, doncs, això, no? Crear un escape room més com a hobby. En aquest cas, el motivador inicial era, ostres, estic treballant, dedicada al món de l'aigua, com a enginyer, no tenia un mal sou, havia pogut estalviar una mica, i amb aquests estalvis vaig dir, ostres, mira, doncs va, fem això, val? M'havia apassionat del món dels escape rooms també, és a dir, havia començat com a jugador, m'agradava molt, m'ho passava molt bé, com comentava abans, no? M'agraden els reptes, i, ostres, vaig descobrir una cosa. De fet, el primer dia que em van explicar que era un escape room, vaig flipar, no? Perquè vaig dir, ostres, és a dir, això és tot el que he estat, sense posar-li etiquetes, és tot el que he estat fent tota la meva vida, no? És a dir, jo què sé, si tenia una novieta i li feia un regal, el regal no era tant regalar-li un ram de flors o un jersei o el que sigui, sinó que sobretot el que feia era posar pistes i trampes i coses perquè ho pogués trobar i tal, no? I de cop vaig descobrir que això, doncs, bueno, era un negoci, no? I que molta gent, bueno, no molta, el 2016 encara no hi havia molta gent que vivia d'això, però hi havia gent que vivia d'això, i quan vaig començar a jugar vaig dir, ostres, aquí hi hem d'anar, no? I quan, bueno, finalment em vaig decidir a fer el salt, que diguéssim, no? A arriscar-se, que diuen alguns, i muntar Conundrum, no? Que era, doncs, bueno, un local petitet, amb un joc, tot molt casolà, i... Mm-hmm. I bé, sí, vaig començar per allà, sol, sense associar-me amb ningú, i sense tenir molt clar com funcionava tot el món empresarial i tot això, però bueno, amb moltes ganes, i també tenint, entre cometes, el coixí de que tenia una altra feina i que això era més aviat un hobby, no? El que passa és que, clar, va arribar un dia que el hobby, ostres, em suposava tanta feina i tant volum i tantes coses, i vam anar creixent i creixent i creixent, que finalment em vaig decidir, doncs, bueno, per deixar el que era la meva feina com a enginyer i dedicar-me només ja en el hobby, no? Que ja no és un hobby de fa molt de temps, però bueno.
Això és el que et anava a preguntar, no? Durant un temps ho compagines fins que arriba un punt que suposo que que tens ganes d'ampliar o que tens ganes d'evolucionar en la nova etapa i acabes deixant el tema de l'enginyeria, no?
Correcte. Sí, bueno, com tot, és difícil, no? És a dir, cada pas que fas amb aquestes coses costa, no? Perquè dius, ostres, deixo una feina segura que tinc, que porto anys, que em dona bé, que tot funciona i estic tranquil per dedicar-me a una cosa que no sé si funcionarà o no, que és incert, que és raro, que pot ser que sigui una moda. I clar, tot i que explicat així ràpid sembla que sigui tot molt, molt sobtat, bueno, al final, és a dir, crec... No tinc els números del tot clars, però diria que vaig estar 5 anys compaginant les dues coses. I, uh-huh. I clar, 5 anys...
I a casa què et deien? Perquè a vegades a casa, o la família, o la nòvia, o els amics... Vols dir, ostres, Marc, deixar-ho això, deixar-lo segur, no? Segur que et deien
sí,
això o no?
Sí, clar, a veure, està sempre el tema del risc, no? De, ostres, quin risc, no?, fer això i tal. El que passa és que, a veure, també s'ha de dir que com a enginyer una de les coses que em dedicava més era fer anàlisis de riscos, no? I bàsicament, els anàlisis de riscos són molt fàcils de fer, quan n'has fet, doncs n'has fet molts, no? I al final jo el que vaig veure és que risc per mi tampoc era, no? Per què? Doncs perquè el màxim que podia fer era perdre, doncs, els diners que havia estalviat, o el màxim que em podia passar era, doncs, mira, que hagués de tornar enrere i agafar una feina com a enginyer, o el màxim que em podia passar era, doncs, coses que potser hi ha gent que els paren, no?, i els frenen completament, es queden paralitzats, però en el meu cas no eren suficients com per dir, no, deixem-ho. Llavors jo vaig tirar endavant, assumint els riscos, entre cometes, que això suposava, i sí, els meus pares, bueno, doncs, som d'una altra generació, no? Jo ara aviat faré 40 anys, ells ja en tenen passats dels 70, i clar, quan és, papa, mama, deixaré de fer enginyer per dedicar-me només a això, que sabeu que ells, bueno, doncs, saben que és un hobby, que ho havia sigut, doncs no ho veuen clar ni hi estaven d'acord. Però, bueno, al final, les decisions també les has d'anar prenent sol, no? I els pares i la família i tot, doncs, tampoc poden fer-hi gran cosa, no? Si jo ja m'he decidit amb això. El que passa és que també s'ha de dir que el moment en què vaig fer el canvi I com deia, vaig estar 5 anys compaginant les dues coses. Primer vaig passar fent una... per fer una reducció de jornada. És a dir, vaig dir, mira, parlant amb el meu cap, li vaig dir, ostres, m'està pujant molt el volum de feina, perquè vaig començar amb un escape room, però després ja en tenia dos, i després ja en tenia tres, i després havíem agafat un altre local. I va arribar un dia on li vaig dir al meu cap, mira, no arribo a tot, si vols que segueixi aquí, necessito fer una reducció de feina, una reducció de jornada. I al final vaig fer una reducció, vaig passar a treballar només 3 dies per setmana per poder-li dedicar doncs, més temps, no?, al negoci. I després...
I el 2021...
Sí.
El 2021 fundes Elements Escape Room, no?
Correcte. Sí, sí. A veure, Elements Escape Room és una marca d'escape rooms que vam crear el 2021, però bueno, va ser bàsicament el meu soci, en Ricardo i jo, ens vam decidir totes les cosetes que havíem anat muntant, que estaven una miqueta separades, no? Teníem un local a Barcelona, després vam fer un altre local a Barcelona, després teníem dos locals a Sabadell, un altre a Cerdanyola, i vam decidir doncs, juntar-ho tot sota una mateixa marca, agrupar-ho, i fer-ho doncs, una miqueta millor. No? Vam anar creixent, que diguéssim, de forma molt, molt orgànica, sense molt d'ordre, i arrel de la pandèmia el 2020, que vam tenir temps per pensar, reflexionar, perquè bueno, va ser una època complicada per tots i per nosaltres que ens dedicàvem a l'oci, doncs també va ser d'orillo, no? Doncs vam aprofitar aquest 2020 per fer una repensada i mirar d'organitzar millor les coses, i el 2021 vam arrencar doncs, amb Elements Escape Room com a, bueno, com a una marca una miqueta més forta, més potent, i ara sota Elements, doncs la veritat és que tenim doncs, molts més jocs, ens està funcionant prou bé, i fa poc, aquí a Terrassa, doncs vam crear la City, no?, The City Escape Room, que bueno, que hem dedicat molt de temps, molt d'esforços, i hem aconseguit aquest any passat que ens donessin el premi al millor escape room d'Espanya i el número 9 del món.
Sembla que llegeixis el meu guió, perquè anava a preguntar-te això. Concretament és La Taverna, no? És un dels escape rooms que teniu allà, a The City, el escape room Barcelona, que està aquí a Terrassa, i que, bueno, que va de, em sembla que va de pirates, no?, La Taverna.
Sí, sí, sí. Vam intentar que no se sapigués això dels pirates, no? És a dir, els escape rooms al final sempre hi ha una part molt de secretisme, no? Doncs que això no, que no sàpiguen ben bé a què venen, tal, i no sé què, i en els primers mesos vam dir, ostres, ho venem com una aventura, que has d'anar a una taverna i allà es lia la cosa i tal, i vam intentar que no sortís el tema dels pirates, però ara mateix, la veritat, tot i intentar-ho, tothom sap que és una aventura pirata i, bueno, pues sí, és un joc que va d'una taverna, com totes les bones històries de pirates, arrenca amb una taverna i amb una copa, discutint allà entre diversos pirates, no? I llavors, doncs, l'aventura comença a complicar-se des d'allà, i la veritat és que estem supercontents perquè, bueno, és un joc que li hem posat molt d'esforç, molt de temps, molt de carinyo, molts diners, també, i bueno, afortunadament doncs, tot això s'ha vist recompensat, doncs, que el públic li està agradant molt, la gent s'ho està passant molt bé i també ens han donat doncs, aquests reconeixements que la veritat és que ens ajuden molt doncs, això, no? Que la gent ens conegui, que vinguin a jugar i que puguin viure l'experiència.
Sempre esteu intentant innovar des de The City of Escape Room. Teniu, com dèiem, La Taverna, teniu l'escola de cuina, teniu la plató de televisió, que són altres escapes, però fa poc s'ha creat la Lanzadera, no? Que és una altra manera, no? La idea també és que l'escape room, un cop l'has fet, estranyament la gent hi torna. Sí que hi ha gent que potser una vegada més, però heu creat una cosa que ja és per tornar-hi, no? És com un arcade, no? La gent que sap de què va això dels videojocs, però en persones, no? Explica'ns una mica de què va això de la Lanzadera.
Sí, doncs, a veure, clar, nosaltres, això, no? És a dir, tot, tal qual has dit, nosaltres portàvem molts anys dedicats als escape rooms i una de les coses dolentes, en part també bones, però sobretot dolentes, és que la gent no torna a jugar aquell joc, no? Llavors, clar, què passa? Doncs que durant molt de temps el que fèiem és, ostres, quan surten d'un joc, què fem? Doncs hem de crear un altre joc perquè vinguin a l'altre, i després creem un altre perquè vinguin a l'altre, no? Llavors, durant molts anys, el que fèiem era crear jocs i jocs i jocs d'escape room per poder crear aquesta xarxa que la gent continués venint a jugar i no perdre els clients que havíem aconseguit, entre cometes, capturar, no? Doncs, finalment, ara ens hem decidit, amb això de la lanzadera, a muntar un joc, una experiència que es pogués repetir. Són jocs arcade, és a dir, com els jocs típics que trobes a les consoles clàssiques, no? Doncs doncs el joc del Simón, no? Que tens una seqüència de colors i l'has de repetir superràpid. El Memory, que t'has de recordar de patrons. El joc aquell del Lince, d'agudesa visual, no? Doncs tots aquests jocs clàssics de tota la vida, doncs els hem intentat posar en un local on no està jugant amb una consola petiteta o no està jugant amb una pantalla petiteta, sinó que està jugant, doncs, en tota la sala. Són sales bueno, grans, no? De 20 metres quadrats, de 4x4 metres, 5x5, una cosa així. I allà, doncs, tu tens un munt de botons, o el terra que és interactiu, o dianes on has de llançar pilotes, i en aquestes diferents zones, doncs, tens bueno, doncs les diferents seqüències per poder fer aquestes experiències. Val? I sí, la veritat és que hem obert fa poquet i afortunadament, doncs, també la gent ho ha rebut superbé, s'ho està passant molt bé, i ara, doncs, bueno, el que esperem és això que deies, no? Que la gent també repeteixi. La gràcia és que tu qualsevol d'aquests jocs jugues una vegada, però després pots tornar a venir, clar, intentar millorar la puntuació, competir amb els altres jugadors que també hem vingut a jugar, i ara estem intentant, doncs, desenvolupar una miqueta aquestes parts més de competició i tot això perquè la gent pugui gaudir més de l'experiència, no?
Marc, celebrem. Ara,
personalment...
Digues.
No, perdona, Carme, només volia dir que periodístic, com a periodista hi he estat per cobrir un reportatge, i realment està molt bé això de la lanzadera.
Sí, bueno, també m'he intentat, doncs, és molt, molt diferent en el que estem acostumats a fer a nivell d'escape room, no? Els escape rooms, per una cosa o per altra, sempre acostumen a ser una miqueta més foscos, no? Perquè, bueno, doncs l'ambientació, a vegades, doncs això, no? Una taverna, un no sé què, doncs hi ha poca llum i són més tenebrosos, i aquí, en canvi, hem anat a l'altra banda, no? És a dir, tenim un munt de llums, leds, colors, tot molt així vistós, no? I realment les dinàmiques són molt ràpides, tota l'estona has d'estar, doncs, corrents aquí, saltant, tal, i fa que sigui una experiència bueno, molt, molt diferent i també molt divertida. És a dir, jo mateix, que estic allà quasi tots els dies, pues no hi ha dia que no aprofiti per fer una partideta, perquè vulguis que no, pues bueno, està bé. I així va superant i va jugant i enganxa, la veritat.
Marc, se'ns acaba el temps, sí, i necessitem saber quina cançó has triat per acabar aquesta conversa.
Doncs la veritat és que em va costar decidir, però ja que parlàvem de... ja que em veu dir que volíeu parlar una miqueta, doncs, això, no? De la trajectòria, el procés d'arribar fins aquí, doncs us vaig dir la cançó dels Manel, de Corrandes de la parella estable, que repeteix una i altra vegada que ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí. Doncs bé, ha sigut complicat, però per fi hem arribat i estem aquí, i la veritat és que molt content.
Doncs ho celebrem i t'agraïm moltíssim que hagis passat avui pel Connectats. Que vagi molt bé, Marc. Bona tarda,
moltes
una abraçada. Gràcies, Sergi. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. El 4 de març es va posar en funcionament la campanya d'equitat menstrual. Es tracta d'una iniciativa de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Col·legis Farmacèutics de Catalunya, en la qual es distribueixen productes per a la menstruació reutilitzables de forma gratuïta. Ara que ja fa dues setmanes visitem la farmàcia Llanguela de Castellà per saber com està funcionant la campanya i en parlem amb la tècnica farmacèutica Meritxell Ordéñez, que ja està amb el nostre col·laborador, Jaume Clapés. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Carme. Doncs sí, estic amb la Meritxell Ordóñez, que és tècnic farmacèutica de la farmàcia Llanguela, de Castellà del Vallès. He vingut a parlar de l'equitat menstrual. Aquest nom, exactament, d'on ve aquest nom?
Bueno, és una campanya que ha posat en marxa la Generalitat per començar a donar productes més sostenibles i ajudar al tema també de la pobresa menstrual, no? Són productes gratuïts, llavors això ajuda bastant a tota la població femenina.
Gratuïts, reutilitzables, exacte. I quins productes són?
Les noies poden escollir entre una copa menstrual, compreses, reutilitzables de tela o calcetes, també.
I quin requisit? Hem de complir algun requisit, les usuàries, per poder tenir-los?
En principi, els hi surt un codi QR a totes les dones entre 10 i 60 anys. Sí que és veritat que si amb una persona de menys de 10 anys que ja té la regla, o una persona més gran de 60 anys que també té la menstruació, poden sol·licitar-lo igualment.
A través d'on es sol·licita?
Es sol·licita a través de La Meva Salut. És un... a la plataforma, a l'aplicació, surt un codi QR, i amb aquest codi QR poden venir a la farmàcia a buscar el seu producte.
Us ha passat a vegades que arriba la gent que no té el codi perquè és difícil i tal i qual, heu de fer una mica de gestió tècnica?
En principi no. Sí que al principi es va bloquejar una mica, però suposo que era perquè començava a haver-hi tot el tema, però bastant fàcil i és molt assequible.
I ara que ja portem gairebé dues setmanes, tu com veus aquests productes? Van sortint? Hi ha hagut un augment des del principi? És constant el volum de gent que ve?
És bastant constant i ha augmentat, eh? O sigui, hi ha molta participació.
Sí. I diries que cada producte té un perfil diferent de persona? O és indiferent? Veus, jo que sé, la gent gran tira més per la compresa o...
Perfil no ho veig, però sí que hi ha preferències. Aviam, potser les noies més joves tiren més per una copa menstrual i potser les no tan joves més calceta. La compresa potser és el que menys.
Tu diries que has de fer una formació, no? Potser no és això, no? Però la gent ve preguntant-te pels productes i t'ajudes a que la gent esculli?
Sí, sí, venen preguntant perquè estan indecises, moltes persones, i nosaltres des d'aquí doncs, ensenyem els diferents models i donem consell.
I què creus que ha motivat que la gent faci la transició? El fet que sigui gratuït, hi ha la part de consciència ecològica, què creus, la gent que ve, què creus que la motiva a fer el canvi?
Aviam, el tema de que sigui gratuït sí que es nota, però jo crec que cada vegada hi ha més consciència també sobre el tema que és sostenible. I això també pot influir.
I creus que hi ha algun canvi? Que no sé si veneu altres tipus de productes d'higiene de la menstruació aquí. Has notat que hagi baixat la venda d'altres tipus de productes? Ara entren aquests reutilitzables?
Bueno, no ho crec. No, de moment no gaire, perquè aquesta campanya és només un producte per persona i sí que es pot utilitzar, algunes es poden utilitzar diverses vegades, no? Però sí que de moment hauríem de fer més campanyes per poder notar que disminueix el tema de la venda.
Això vols dir que cada persona només pot tenir un producte i ja està. I aquests productes, tot i que són reutilitzables, també tenen una vida.
Exacte, sí, sí. Només és un producte per persona de per vida, de moment. Si això funciona, és possible que posin en marxa més campanyes aquestes. Però de moment només és un producte per persona.
És una iniciativa com per fomentar l'hàbit i que després se sostingui per ell mateix, no?
Exacte, sí, sí.
Quan és? El temps de vida d'una copa, per exemple, quan és, més o menys?
Depèn molt de la marca, però la copa més o menys són uns 5 anys. Sí. Però, clar, has de tenir més d'una, potser, de recanvi per poder utilitzar-la durant els dies que et dura la regla. I les compreses i les calcetes tenen uns 100 rentats. Es poden rentar unes 100 vegades.
Sí, estem parlant, clar, jo m'imaginava més curt, estem parlant que, tot i que només donen un producte, és un producte que ha de durar té una vida llarga, sí. No? I que l'impacte econòmic d'aquest producte és molt inferior als productes d'usar,
sí,
i tirar.
A diari, exacte. O sigui, sí que compres un cop i et dura molt, però sí que has de tenir diversos per poder passar el cicle menstrual, diguem. Perquè potser amb un no tens suficient.
I us passa que la gent ve a buscar el que els ve gratuït i se n'emporta d'altres?
No, això no. Això és, venen a buscar el gratuït i ja està.
I en principi la gent està contenta amb les... Perquè suposo que és una marca només, de cada un dels productes només és una marca. La gent està contenta amb el producte? Teniu feedback?
Sí, sí. De moment està agradant molt la campanya. I sí que és veritat que potser de les copes hi ha un parell de marques, però no es poden escollir. Ens porten la que tenen els distribuïdors en aquell moment. I de calcetes també. Compreses sí que sempre són les mateixes.
Tens alguna recomanació? O sigui, quan la gent et ve a preguntar quin escollo, tal i qual, tu com els expliques? Quina recomanació? Com vens de cada un dels productes? No sé si em podries fer una mica pros i contres de cada un dels tres productes.
Aviam, les calcetes és una cosa molt còmoda. Sí que has de tenir en compte el dia menstrual en el que estàs, perquè és possible que te l'hagis de canviar diverses vegades, igual que les compreses. Llavors, la copa sí que es pot adaptar més a un ritme de vida més accelerat, per dir-ho d'alguna manera, perquè aguanta moltes més hores, però has de ser conscient de... No conscient, no sé, conscient no és la paraula, però no has de tenir por a l'hora d'utilitzar una copa.
Tenir por, o sigui, en el sentit de que fa una mica de... Hi ha una mica d'això que el fet d'haver-te d'introduir la copa menstrual?
Sí, això, més que res. Hi ha persones que no volen ni provar, però d'altres que estan molt decidides i la veritat que canvia molt la vida de la noia que ho porta.
I a nivell personal, no sé si et poso un compromís, tu què recomanaries com, des de la teva perspectiva, per la teva experiència?
Home, jo crec que la copa s'utilitza molt, ha sigut com una revolució, és molt pràctica, tu poses i te n'oblides, pot durar diverses hores que no t'has ni de canviar. Sí que la calceta, per les persones més aprensives a posar-se una copa, pot anar bé, igual que les compreses, però has de tenir en compte això, que potser te l'has de canviar més sovint.
I al llarg del dia t'has d'anar canviant?
Al llarg del dia, exacte.
Llavors, no pots sortir de casa sense portar com unes calcetes com de recanvi.
Exacte. Això s'ha de tenir en compte. Més que res, depenent del dia, del cicle en el que estàs. Perquè si ets de molta regla, regles abundants, potser l'absorció no és la màxima per poder aguantar tot el dia. La copa, en canvi, sí, pots aguantar moltes hores.
Perdona la ignorància, això em fa una mica vergonya. Quants, el cicle menstrual, quan sol durar?
Depèn molt també de la persona, però uns 5 dies no te'ls treu ningú, més o menys. Llavors hi ha dies que és flux més abundant. Aquests dies són els que has de portar algun recanvi o si utilitzes la copa potser te l'has de canviar més sovint. I els últims dies potser, que són els que ja queden, no queda gaire, potser amb unes calcetes o la compresa, les dues que et venen en el paquet, pots fer en un dia.
Creus que estem preparats per fer aquest canvi al parc reutilitzable d'aquest tipus de productes? És a dir, hi ha com consciència, hi ha espais, hi ha com una mentalitat que t'ho permeti fer? Perquè jo m'imagino que en certs àmbits laborals poder no tens la facilitat d'anar-te a canviar la calceta o anar-te a canviar la copa, o, no?
Aviam, jo crec que cada vegada s'utilitzen més aquests productes, però sí que molta gent opina que potser és tornar una miqueta enrere pel tema d'haver de rentar-ho a mà, d'haver d'utilitzar teles, ens recorda una miqueta abans. Però, tot i així, crec que la copa sí que és una revolució, és el futur, per dir-ho d'alguna manera, i jo crec que això cada vegada es nota més.
És curiós que diguis això de que tornem enrere. Bueno, potser sí que hem de tornar enrere, perquè és evident que el volum de producció i de deixalles que estem deixant al planeta, potser sí que hem de tornar una mica.
Això s'ha de tenir en compte, sí, sí. Potser en aquest sentit sí que hauríem d'utilitzar aquestes coses i tornar al passat. Però bueno, aviam, tot és adaptar-se.
A la gent li sembla una pèrdua de privilegis haver de rentar-se la...
Exacte. Perquè primer això ho pots rentar a la rentadora, però abans ho has de rentar a mà per poder deixar-la neta i que la rentadora no sigui una bomba.
A la gent li sembla això que és tornar enrere. Bueno, doncs que facin servir la copa, que no és tan...
Exacte. Amb la copa, res, te la buides, la neteges, l'esterilitzes i ja està.
O sigui, aquí, des d'aquí recomanem 100% la copa...
La copa sempre que es pugui i la persona estigui disposada a utilitzar-la, però si no, l'altre també està bé.
Mira, jo ara recordo una amiga... S'ha de perdre, crec que hem de perdre la por a la copa. Recordo una amiga que està xiflada, que em va ensenyar, vine, estàvem parlant, em va dir, vine, acompanya'm, i vam anar al lavabo, jo sense saber ben bé a què anava, i la tia, ni corta ni perezosa, es va treure la copa i la va volcar allà a la pica, va netejar, tal i qual. Jo, a veure, a mi em va impactar, és una cosa que si no has vist mai impacta, però que després trobo que és tan natural.
Sí, sí, és una cosa de la vida de les dones, i ja està, són aquests dies, però...
I crec que hi ha com un tema com d'estigma, com de que...
Sí, que no es pot parlar del tema, no ho pots veure, no s'ha de saber que ho tens, i no, això és natural. Això passa, ho vulguis saber o no, ja està.
Em sembla això, que encara queda com un tros de recorregut de dir, pues sí, pues mira, avui és que tinc la regla, i que no passa res.
Exacte. Ja està.
Jo vaig veure volcar una copa menstrual davant meu i estic viu encara i no he quedat traumat. O
sigui, exacte, sí, sí. No passa res.
Llavors, des d'aquí fem una crida a la gent que s'assumi la iniciativa.
Sí.
Creus que falta molta gent? No sé, creus que totes les dones que passen per aquí han fet servir d'allò?
No, jo crec que encara falta. Com això és una campanya que dura molt temps, jo crec que potser estan deixant passar una miqueta, aviam com evoluciona, opinions de les amigues, del família, i jo crec que encara falta moltes dones per venir a buscar el seu producte.
I la gent com es pot informar més? Si ara ha escoltat això i vol saber-ne més, com pot obtenir més informació?
Bueno, primer de tot poden venir a la farmàcia, que nosaltres els aconsellarem perfectament, i si no, doncs poden seguir les nostres redes socials, nostre TikTok i la nostra Instagram, que aquí també pengem molts vídeos d'actualitat, de preocupacions diàries i tota aquesta informació.
El nom és Ianguela Amigrega. M'imagino que la diàresis a la U no hi deu ser en els perfils, no?
Exacte, és farmàcia Ianguela amb la Y i sense la diàresi.
Doncs animem a tothom que no hagi fet que passi per la farmàcia i...
Sí, sí, aquí estarem, aconsellant i esperant.
Doncs moltes gràcies per atendre el Connectats.
A vosaltres, merci.
El 19 de març és un dia que sempre passen coses en el món de la música, perquè mireu, tal dia com avui, de l'any 1962, els Beatles van llançar el seu primer single a la Gran Bretanya. Parlem de Love Me Do. I el Beatle John Lennon, el mateix dia, el 1971, va compondre la seva icònica cançó Imagine. I un que es va fer un fart de comprar drets de cançons dels Beatles va ser Michael Jackson, que tal dia com avui, de l'any 1982, traia al mercat el que seria l'àlbum més venut de tots els temps, aquest Thriller. Creeping up behind. You're out of sight. I can feel this. Està en marxa la revisió de la col·lecció del Museu d'Art de Sabadell en clau de dona, després d'haver-ne fet ja alguna altra, visibilitzant altres col·lectius. En Pau Duran ens introdueix amb qui parles, Pau.
El dinamitzador i artista Gerard Torres Sant Martí, de l'Acadèmia Belles Arts. Benvingut.
Molt bon dia.
Avui, amb molt bona companyia.
Correcte.
Amb la directora del Museu d'Art, la Gràcia Torrella. Benvinguda. Un plaer tenir-te a l'estudi, Gràcia.
Gràcies, bon dia.
Què ens porteu?
Doncs mira, avui venim a parlar d'una exposició, o no sé si és exactament una exposició, però sí que es mou en l'àmbit expositiu, que a mi personalment em sembla molt interessant i jo crec que és una pràctica que cada vegada hauria d'estar més en boga, que és la revisió històrica, sobretot del patrimoni museístic, en el que doncs, hi ha el doctor Víctor Ramírez, doctor en Història de l'Art, doncs, ha intentat pues, desglossar a partir de una mirada feminista a la col·lecció, en aquest cas, del Museu d'Art de Sabadell. Les obres, jo crec que és una cosa bastant interessant, no? Que és que les obres no estan en un espai alternatiu a la col·lecció permanent, que és la que es revisita, sinó que estan dins de la mateixa col·lecció. Llavors, les peces que hi ha no formen part de la didàctica normal, no? Que hi ha en la col·lecció permanent, sinó que són peces que són de la col·lecció del museu i que s'insereixen en el relat que en principi no hi és, però que no és visible, però hi és. Llavors, hi ha una sèrie d'obres d'artistes dones en el que s'hi exposen. De fet, no només en la col·lecció permanent, sinó també en la Casa Turull, que també és un espai magnífic, jo crec, també per exposar obres d'art contemporani, que de fet és una cosa que el museu ja ha anat fent, perquè jo recordo, per exemple, a l'exposició del Werens, no?, que hi havia unes peces del Werens que estan allà. A part d'això, també s'ha de fer menció del projecte Llar, en el que és també una peça de patchwork que està exposada en la mateixa part de la Casa Turull. Que també, doncs, si els oients volen venir a visitar el projecte de la Caputxeta Vermella confronta el cànon, que aprofitin i... Bueno, és que necessàriament la veuran, el projecte de Llar.
Van venir aquí les protagonistes, les noies de l'institut, i ens van deixar entusiasmats de llagrimeta, saps? Quan anaven explicant les creacions i tal, va ser realment molt emotiu. Aquesta que ens expliqueu, amb quin nom li hem de posar? Quin és la ubicació, el paraigua? És a dir, si el que voleu veure és això, és aquest nom.
Nosaltres li hem posat, bueno, el nom, li ha posat el Víctor Ramírez Turc, que és l'autor, el comissari d'aquest projecte, i el nom és La Caputxeta Vermella confronta el cànon. Aquest nom diu moltes coses. Primer, perquè tenim una caputxeta vermella, que és una obra feta per la Marina Ramoneda, i és una caputxeta que té la caputxeta plena de punxes de rosa. Llavors aquesta caputxeta ja com a peça ja t'està dient molt, explicant molt enfront doncs, els prototips, els contes, el llop. I com a títol, doncs, pensem que ja, per ell mateix ja t'està explicant què és el que hi ha darrere, no?
Incorporem a la conversa el comissari d'aquesta tria. Víctor Ramírez Tur, bon dia.
Sí.
Sí, ara et sentim, no et sentíem.
Vale.
Molt bé, explica'ns quin ha sigut el teu paper.
Bé, doncs, jo ja havia col·laborat al Museu d'Art de Sabadell per fer un projecte també de revisió de la col·lecció en clau LGTBI i creiem que faltava fer una intervenció física més intensa per anar a les arrels del problema i identificar com realment tota la col·lecció i bona part de la història de l'art heretada és d'arrel patriarcal i no només d'artistes homosexuals, lesbianes, sinó mitja població, que són les dones, no? No han tingut accés històricament a l'àmbit de la creació i, per tant, tampoc de les institucions artístiques, museus, fundacions, galeries. Per això hem anat a fer aquest treball d'arrel i de mirar els magatzems i d'intervenir tant la casa fàbrica com la pròpia col·lecció.
I això, com... O sigui, dit així, sembla una cosa senzilla i tal, però com de gros és fer això?
Clar, de fet, bueno, és una cosa senzilla i ja ho parlem sempre amb l'Engràcia, que això és el punt de partida, perquè, clar, les col·leccions, perquè es puguin ajustar també als nous temps i als nous criteris, s'han de replantejar des de zero, perquè a vegades l'exercici ha estat... Ai, doncs mira, sí que teníem una dona als magatzems, la pugem, i això és una mica trampós, en certa mesura, i tampoc ha estat molt celebrat per la història de l'art feminista, perquè això no canvia res, no? Que tu juguis, no?, a intentar incorporar com puguis a uns criteris artístics que els han pensat els homes, no? Creadores dones, creadores homosexuals, lesbianes, etc., no altera la història de l'art. Per tant, és un treball d'arrel, i ara nosaltres hem fet dues coses que creiem que sacsegen bastant el Museu d'Art de Sabadell, que és hem pujat molta obra tèxtil dels magatzems, no només perquè té molt a veure, no?, amb la història tèxtil de Sabadell o de la casa fàbrica Turull, sinó perquè realment ens permet veure aquest joc d'espai públic, espai privat, no? La pròpia casa Turull ja està pensada perquè les sales de recepció només estiguessin ocupades per homes, no? I l'espai intern, no?, per les dones, cuidant de la família, cosint, i històricament les feministes han reivindicat que el tèxtil també és una pràctica artística, no?, igual de virtuosa, igual de creativa, no?, igual de valuosa. I hem penjat i hem portat moltes peces tèxtils que tenia el Museu d'Art de Sabadell, com aquesta caputxeta, o altres que es troben a la casa de fàbrica Turull, per fer-les públiques i per confrontar-les també, ja dic, amb alguns criteris que, entre altres coses, per exemple, han menyspreat el tèxtil, no?, com a llenguatge com amb menys valor o menys atractiu o menys imaginatiu, quan és evident que no és així, no?
Li pregunto al Víctor, però és una pregunta llançada pels tres. Clar, la manera de fer-ho, com deies, no és ui, una dona, cap a dalt, no?
Clar.
Però llavors, l'enfocament a seguir, el fer la cosa ben feta, quin ha de ser?
A veure, jo que començo jo, si voleu, i et passo la paraula. Jo crec que hi ha dues coses que s'estan plantejant. Una és obrir la mirada i també poder fer lectures més sociològiques de les coses, al preguntar-nos com estan construïdes les coses, permet veure, no?, pues, dinàmiques d'exclusió, d'inclusió, violències, obstaculitzacions històriques, no?, com aquests, bueno, criteris han obstaculitzat que altres llenguatges, altres creadores, no?, altres subjectes no puguin tenir accés a la història de l'art. O sigui, una vessant més sociològica, i l'altra, sobretot, estem plantejant treballar de forma més vinculada als temes, als continguts, als desitjos i als efectes. El que hem estudiat la gran majoria de nosaltres, la història de l'art, és un moviment artístic darrere un altre, cada moviment supera l'anterior, i dins cada moviment vinga els grans genis de la història, i quatre anàlisis formals, la composició, el ritme, l'estil... Si mantenim això, no podem centrar noves pràctiques. I si treballem, per exemple, per temàtiques, per idees, per relacions afectives i no tan estilístiques o del mestre que ha inspirat el deixeble, passen altres coses immediatament a les col·leccions. I això afecta tant a un museu d'art contemporani com a un museu, no sé, del Renaixement o del món clàssic. Es pot revisar des d'aquesta perspectiva sociològica i temàtica.
Gràcies.
Sí, totalment d'acord. Vull dir, el Víctor, quan va venir el diumenge a fer la visita guiada, després vam acabar i amb el públic assistent vam estar parlant una mica de tot plegat, perquè realment tots tenim com clavat en foc la història de l'art. Ens l'han ensenyada d'una manera i sembla que no n'hi pugui haver cap altra. Llavors, el fàcil hagués sigut... bueno, l'exposició permanent que tenim al museu està construïda a partir d'aquest relat històric tradicional, no?, d'un moviment artístic, darrere un altre, i sempre exemple d'aquesta mirada que no és l'actual, que no és la de la societat d'avui i que no és la que ens provoca o ens emociona, sinó que és un relat molt historicista i pensem doncs, que no ajuda realment a entendre el que va passar i des d'una mirada actual que ha d'incorporar doncs, aquestes mirades des de totes les perspectives possibles, vull dir, no és una mirada feminista o la mirada doncs, de persones amb qualsevol desig o amb qualsevol manera de ser o també de culturals o socials o de país. Llavors, ja no es tracta de fer mirades sobre, sinó que parlàvem, es tractaria de desmuntar completament l'exposició permanent, que soc radical, i tornar-la a construir amb aquest exercici que comenta el Víctor i entendre la història de l'art. I després, això no és el que s'ha de fer des de les universitats, des dels instituts, de no explicar aquesta història de l'art ja prou, de com s'està explicant sempre, portem dècades, per no dir molts anys, explicant-la de la mateixa manera, i incorporar sempre quan reclamem als museus aquesta presència doncs més avui, doncs com és? Doncs mirar la història, l'art i tot, mirar la història des de l'actualitat vol dir això. Entendre realment doncs, què estava passant en aquells moments i el fàcil és aquest, busquem la dona artista i la pengem allà al mig. No, això és molt fàcil. El que es tracta és d'entendre el que estava passant des d'aquestes mirades. I jo amb aquesta, el que abans comentava, el Gerard, hem ocupat la Casa Turull, sobretot la permanent, i hem afegit dos peces, però sobretot la Casa Turull, perquè tenim la sort que el Museu d'Art està en una casa històrica, i a partir d'aquesta casa històrica, els seus mateixos espais ens permeten molt bé a fer aquesta lectura feminista. Aquests salons, els espais privats, els espais públics, els espais d'homes, els espais de dones. Llavors nosaltres hem anat a partir de l'especialitat del Víctor, doncs des d'aquesta mirada masculina, o des de bueno, les dones doncs, que no tenien un aprenentatge, les dones a l'espai privat cosint i cuidant els nens, com a màxim si feien un dibuix era de flors i d'escenes galants. Tot això doncs, ho hem incorporat a la casa perquè era l'escenari ideal per entendre aquestes dones. Llavors, des del museu només dic que portem ja uns quants anys treballant en aquesta línia. Hem fet el mapatge de les dones artistes que tenim, vam fer una exposició fa uns dos anys, hem fet també la mirada de les dones retratades, la dona musa, la dona, no?, la model, i ara hem començat amb aquesta lectura, però que cada vegada que aprofundim se'ns obren nous camins i nous futurs a seguir treballant.
I aquesta idea que has dit de desmuntar i tornar-la a vestir de nou a la directora del museu, quina feina li sembla que pot suposar?
A mi m'encantaria fer-ho. M'encantaria fer-ho. Però realment estem parlant que el 99% dels museus del món no tenen aquesta mirada. Ara comença, penso jo. Estem fent lectures, estem incorporant, però te n'adones que quan fas una lectura et porta a desmuntar el que tens i a fer-ho d'una altra manera. Però no han de ser lectures. Aquestes lectures han d'estar incorporades a l'exposició permanent. No han de ser lectures sobre una... Llavors estem en aquest punt.
Tu ho veus, Gerard.
Bueno, és que clar, aquesta tasca, diguem-ne que s'ha fet relativament fa poc i també, com deia l'Engràcia, no? La història de l'art està clavada a foc. Llavors, s'hauria de tornar a escriure des d'un inici i justament doncs, són ara aquests estudis que hi ha que s'estan fent més en profunditat els que estan doncs, revelant més coses, no? I llavors ja no és afegir el discurs sobre el que hi ha, sinó tornar-lo a construir, no? És com si per exemple, estàs investigant sobre una qüestió i estàs prenent apunts, i llavors tu representa que tu estàs fent el relat, no? Però si tu tens tots els apunts, que també és una tasca increïble, no? Llavors ho reescrius des d'un bon inici. Llavors crec que és més complet i pot ser més interessant.
Gràcies a tots per venir.
Molt bé, doncs fins aquí arriba la proposta del Connectats d'avui dimarts. Dimecres tornarem, això serà demà, a partir de les 4 i 3 minuts, més continguts i més companyia a través de les vostres emissores locals. Gràcies a tots, us hi esperem demà. Bona tarda.
Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures, Braseria La Bolera. Amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments, Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
El sabor autèntic i natural amb garantia d'origen el trobaràs a Carnisseria Sagarra. Des de 1960 treballem per portar els millors productes a la teva taula. Carns i aus de primera qualitat amb totes les garanties sanitàries. Carnisseria Sagarra. Qualitat, servei i professionalitat en carns, plats preparats i amb tots els nostres productes. Som al carrer Francesc Moragues 13 i en Davallada 22 de Sant Cugat del Vallès. Ara també pots fer la teva compra online a 3bs.cesagarra.com.
Ràdio Sant Cugat 91.5 FM.